La nostra aventura medieval continua pel call jueu de Barcelona descobrint altres detalls que us convido també a conèixer tot llegint Paraula de jueu. El barri és fosc, però l'encant de les façanes i la seva història l'omplen de llum, com també l'il·lustrava el que li explicava sobre les construccions Nissim ben Rebent el Girondí o com també en Ferrer, el Sant Mas de la Sinagoga, li està explicant mentre anem visitant i anem coneguent cada racó d'aquesta ciutat. D'altra banda, mentre anem encarant la sortida d'aquest carrer, del carrer de Marlet número 5, al costat dret de l'edifici es conserva a la paret la làpida d'en Samuel Hazardí, un antic rabí de la ciutat que havia cedit aquest edifici per allotjar-hi els més necessitats. Una mena de pia almoina per jueus. Continuem, i mentre anem cap a la plaça Sant Jaume, m'agradaria que anéssiu fent via per aquest carrer, que és el carrer del Call, perquè us vull llegir un altre fragment de la novel·la que se situa en aquest punt i que té com a protagonistes encara els nostres dos amics. En Ferrer, el Sant Mas de la Sinagoga, erigit en guia excepcional de la ciutat pel seu convidat, en Quim Llombart, en Yeho Yakim. Recordeu que és el que, tal com diu el seu nom, està cridat a construir alguna cosa, no només a col·laborar en les obres pedra a pedra del pont físicament que s'ha d'aixecar a Besalú, a les ordres de Pere Bró, sinó també a aixecar, a apuntalar, a ajudar a bastir aquest pont entre cultures, entre jueus i cristians, en aquesta Barcelona tan convulsa. Situem-nos, doncs. En Quim i en Ferrer passejaven encara pels carrers del Call i, en passar per un dels banys més concorreguts, un mic bé, es van creuar amb un home que caminava encorbat com si traginés un enorme feix de llenya a l'esquena. Anava tan vinclat que l'alè gairebé li tocava a terra. Tot i això, es van parar davant seu per saludar-lo. «Bon dia, Bràfim!», va fer el Sant Mas alçant la veu. «Aquesta hora i ja aneu als banys? No és massa aviat per vos, que ja ho heu venut tot per avui». Aquell homenot, mig estrafet, va aixecar el cap per mirar-se'l i li va respondre amb sornegueria. «Ai, Ferrer, ja ho voldria, però encara tinc moltes vendes per fer abans no s'amagui el sol», va exclamar, i arrossegant els peus enfundats en unes xinel·les lleugeres de sola prima, les babutxes que feia servir per estar per casa, va desaparèixer engolit per la foscor més enllà de la porxada del Mic B, els banys de purificació del Call Major. «Qui era?», va preguntar en Quim. «És Abràfim, el perpunter. Sempre es queixa. I aquí on l'has vist, malgrat que està perdent la batalla contra la malaltia, no es deixa vèncer, no es deixa torça. Té el seu propi taller a prop d'aquí, darrere els banys. Des de fa temps, la seva família té el monopoli de la fabricació de perpunts». El noi feia estona que el mirava amb una expressió d'estranyesa a la cara. «No saps què són els perpunts? No n'has vist mai cap, eh, que no?», li va dir el Sant Mas. «No, que jo sàpiga no. Si m'ho expliqueu, potser...», va fer en Quim, arronsant les espatlles. «Són uns vestits militars fets d'una tela molt gruixuda, repuntejada i cotonada, que se solen portar damunt de l'armadura, des del coll fins a mitja cuixa del guerrer», i va afegir. «Té roba única, i això fa que vengui a tothom. I no és perillós? No, per ell no. El comerç amb els cristians i els àrabs, clandestí o no, és una realitat, i com que ara Abràfim mercadeja amb teixits de seda, amb brodats d'or, els ciclatons o els perpunts, que són molt apreciats, i és molt fàcil fer negocis. Ell, rai, que és un privilegiat, però també és veritat, és un pencaire, com tothom en aquesta ciutat», va exclamar el Sant Mas. «Som-hi, va! Caminem fins als voltants de l'església de Sant Jaume, que és aquí mateix. Allà hi tindrem el carrer de la Dagueria, on hi fan dagues, el carrer de la Freneria, on fan frens, uns instruments de ferro per enganxar les regnes del bestiar. Avui hi fan encants, i t'agradarà, és un mercat molt viu, de segona mà, molt popular». Van veure com els venedors s'enfilaven sobre les carcasses de llits vells i cridaven a plena veu: «Tinc draps, cadires de barber, tasses d'argent!». I els possibles compradors s'arremolinaven al voltant, cosint-lo a preguntes sobre el preu, el material de què estaven fets, la procedència d'alguns dels objectes. «Buah, Déu-n'hi-do, quin xivarri, no?», va fer en Quim sobrepassat. «Sí, sí, sí, anem tirant, anem-nos-en d'aquí», va dir el Sant Mas, forçant el pas. «Mira, mira, aquí darrere hi ha el Palau Reial». En Quim va frenar de cop en sentir aquelles paraules. «Aquí viu el rei?», va preguntar mentre contemplava embadalit la façana d'aquell edifici. «Sí, quan és a Barcelona, sí», va contestar Ferrer, sense entendre per què en Quim estava tan profundament interessat en el Palau del Rei i el mirava com si volgués foradar-ne les parets. «Ara hi és? No ho sé, aquest rei es mou molt, sempre està viatjant, i a mi no em comunica pas els seus plans», va afegir el Sant Mas rient i estirant en Quim, que s'havia quedat immòbil enmig del carrer. «Sí, sí que hi és», va assegurar el noi, encara sense moure's i sense treure els ulls de la façana. «Que fàcil que seria si pogués entrar a demanar pel rei i exposar-li tot el que li havia de dir», pensava en Quim. «Per què havia de ser tot tan complicat?» Bé, si tu dius que hi ha el rei, va dir el Sant Mas, que a còpia d'empentes va aconseguir que en Quim caminés i que s'acostés fins cap al rec comtal. És una petita passejada, un petit tastet d'aquestes passejades que van fent per aquesta Barcelona medieval del segle XIV en Quim i en Ferrés. En Quim, però, que continua amb el seu mal de cap entre cella i cella, poder arribar a acostar-se fins al rei per explicar-li els problemes que hi ha a Besalú. Justament, el rei n'acaba de venir de Besalú arran de les obres aturades del pont, d'aquesta eina tan important per l'economia, la societat i la política també d'aquesta vila reial de Besalú. Però gairebé hem arribat a la plaça Sant Jaume i aquí tindrem la possibilitat de veure, de fer una aproximació a una altra de les descobertes que fa el nostre protagonista, en Quim Llombart, en aquesta ciutat de Barcelona, on, al marge de tots aquests problemes i d'aquesta frenètica activitat, també hi trobarà una persona molt important per la seva vida, que li farà veure que les diferències entre jueus i cristians no són tant com l'Església i la cort reial es vanten en anunciar i a voler recrear a partir de rumors i fins i tot també de documents amb el segell reial, que és l'Ester. L'Ester, que és una noia que treballa a l'Hospital de l'Almoina, que els dissabtes entra a les cases dels jueus per ajudar-los a fer dissabte, perquè ells han de respectar escrupolosament el Shabbat, i a partir d'aquí, com que ella entra a casa de Nissim ben Rabén el Girondí, s'establirà una comunicació, una connexió, un pont entre dues maneres de veure i viure la vida que no està tan allunyada, perquè els fonaments estan fets a partir de respecte, amor i conviccions molt potents que ningú podrà torça ni podrà fer caure.